Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions amb el Gaudí i el Fero de la Butxaca per la seva interpretació a Casa en Flames. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau farà parada al Teatre Auditori el pròxim 7 de febrer amb l'obra Un matrimoni de Boston. En una entrevista d'Eduard Jané al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat, l'actriu parla sobre el text de David Mamet i el seu missatge 19 anys després de la seva estrena. Vilarasau també explica com ha viscut l'èxit de Casa en Flames i el perquè del seu discurs reivindicatiu i en defensa del valor de la tercera edat de les dones. El govern de l'EMD es veu obligat per segon any consecutiu a prorrogar el pressupost tal com ha fet constar a la Junta de Veïns d'aquest dijous amb una dació de compte. Són els números que va aprovar l'executiu del mandat anterior, el 2023, de 10 milions d'euros. Així, si no hi ha un canvi, es podria repetir l'escenari que es va viure durant l'any passat, amb el govern sometent a aprovació modificacions pressupostàries per fer front a les realitats amb què es troba l'administració. De moment, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, s'han produït diverses reunions entre el govern i el principal grup de l'oposició, Junts, per desencallar un acord pressupostari per al qual la porta encara segueix oberta. Vox té nou representant a la Junta de Veïns de Valldoreix. Després que Pablo Baucells deixés l'acte el desembre passat, la formació ha triat Juan Pic Aguilera com a vocal portaveu, que ja ha pres possessió a la sessió ordinària d'aquest dijous. El nou integrant del plenari valldoreixenc, que té 22 anys i està graduat en dret, va ser el candidat de la formació d'extrema dreta a presidir l'EMD a les eleccions de 2023, on va quedar en quarta posició amb el 8,6% dels vots. Sant Cugat és el municipi del Vallès Occidental amb menys habitatge de construcció d'obra nova segons l'anàlisi d'Activum Real Estate Consulting. Així, només està previst que s'edifiquin 126 habitatges nous, una xifra considerablement baixa en comparació amb les 978 de Terrassa i les 846 de Sabadell. Per contra, en relació amb els preus, Sant Cugat encapçala la llista amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.833,10 euros, seguit de Cerdanyola del Vallès amb 4.186,2 euros i Sabadell amb 3.310,50 euros. En relació amb el nombre de promocions d'obra nova, Terrassa lidera el rànquing, seguit de Sabadell i Sant Cugat amb un 16,5%.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 31 de gener, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Jordi Pasqual, Mònica Blasco i Eva Navarro, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat, que coneixerem l'Associació de Veïns del barri de Sant Domènec de la mà del seu president, Àngel García. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui resoldrem dubtes sobre la reclamació de les despeses hipotecàries amb Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre segons Dimitar Draganov. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Cuca Fernández ens posarà proves sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Passen 8 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en grans espais patrimonials que són propietat de l'Ajuntament, i en un cas de l'Ajuntament i l'AMD, i que encara tenen els usos per definir. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, i el Ferran Garcia, company de l'àrea d'administració de la casa. Molt bon dia, benvinguts a tots tres.
Molt bon dia, Alba, què tal? Com va tot?
Molt bé. Dèiem, els espais patrimonials que té la ciutat, que s'han adquirit, però que a dia d'avui encara no hi ha uns usos definits. Ens centrem, si us sembla, en Torreblanca i Camp Montmany, que serien aquests dos grans espais. Com valoreu la compra d'aquests espais per part de l'administració pública en el seu moment? Creieu que ha sigut o va ser una bona inversió?
Jo crec que la compra s'hauria d'haver fet tenint una miqueta clar quin ús anava a tindre, perquè el problema no és tant. A nivell patrimonial té sentit. Són monuments, podem dir-li, importants de la ciutat. Cap dels dos és...
Encara no tenen el...
El vecí, no? Com es diu? Bé d'interès...
Bé d'interès nacional o local. Això. Hi ha diferents...
Això. No, són, la catalogació que tenen és local. Igualment són... més enllà del valor de si és nacional o local, tenen una referencialitat en la ciutat important, per tant, crec que té tot el sentit a nivell patrimonial, però clar, si no tens un pla d'inversions vinculat, un pla director de rehabilitació, el que passa és que això queda allà parat en potser de tant en tant alguna inversió, com ha passat en el Montmany, que arriba quan ja ha caigut la teulada de la part dels magatzems, que és on estava la cooperativa L'Ortiga, llavors fem la inversió, i són 300.000 euros perquè s'ha d'arreglar tota la teulada. No? Per tant, segurament havia faltat això, tindre un pla director de com s'ha d'avançar en la rehabilitació d'aquests espais i tindre més o menys els usos definits. El que va ser sobtant del mandat passat en quant a Torre Negra, per exemple, és que llavors es va crear una comissió en el Consell de Ciutat per a parlar de quins usos podia tindre. Bueno, sorprenent. I a més, clar, apareixen veus contradictòries. Jo mateix vaig participar en el procés i vaig proposar una cosa més de relació amb la natura, de fins i tot agroecologia, perquè al voltant es podrien fer camps, no? Però clar, hi ha gent que vol una altra cosa allà, no? I si no tens una mirada política clara de partida, has fet una inversió que s'ha convertit en una despesa, un número negatiu en el pressupost.
2,8 milions d'euros en el cas de Torre Negra. Mónica.
Bueno, yo es que opino exactamente lo mismo. Yo creo que San Cugat tiene unas prioridades muy importantes a nivel económico y creo que hay que hacer un plan director real de las necesidades que tiene la ciudad. Obviamente hay que comprar edificios históricos para hacer un buen uso y este uso tiene que ser hecho para la comunidad, con lo cual antes de comprar yo no digo a lo loco, pero sí sin ese conocimiento previo a porque luego es lo que dices, luego pasan cosas, porque los edificios, si no se usan de manera rápida para el objetivo que es de la compra, obviamente quedan totalmente desfasados, en desuso. Se provoca que haya pues esos derrumbes o incluso bueno pues que no haya esa facilidad para que se puedan rehabilitar y entonces claro entonces el gasto es doble, por lo tanto estamos haciendo un gasto innecesario al erario público que somos todos nosotros.
Ferran.
Sí, totalment d'acord. Potser afegiria en aquest punt que és veritat que la ubicació on està Torre Negra i en tot cas també Camp Montmany són zones rurals, són zones agrícoles. Per tant, els usos jo crec que haurien d'estar encaminats, com deia el Tertulià, a temes relacionats amb el medi ambient, amb l'àrea agrícola. I llegia aquí que s'havia pensat també un centre de dia, potser no ho veig.
Van sortir diverses propostes en aquestes trobades no, que apuntava el Jordi.
De dia...
No, jo no ho veig en el sentit que és una zona agrícola, una zona forestal. Per tant, un centre de dia amb gent que té funcions de mobilitat, doncs la veritat és que ho veig bastant complicat. Estic d'acord amb el company de que això s'hauria d'haver plantejat ja en el moment de la seva compra, perquè evidentment jo estic d'acord que es compri edificis d'interès públic, doncs evidentment perquè no caiguin en mans privades i que després pugui ser gaudit per la resta de la població, però sí que hauria d'haver tingut alguna mena de projecte de sortida.
Què creieu que s'hi ha de fer o què proposaríeu que s'hi pot fer en aquests dos espais? El Jordi apuntava que la seva proposta en el cas de Torre Negra seria un espai relacionat amb l'entorn agrícola. Si no recordo malament, Junts va proposar també com un cert espai de museïtzació per recuperar el passat agrícola de la ciutat. Això va ser el mandat passat, però aquest any, de moment, no se n'ha dit res més. Una moció que, de fet, va ser tombada pel tripartit del govern en aquell moment.
Hi ha un problema pressupostari de fons, que és que les rehabilitacions que precisen els dos espais són molt importants i ara l'Ajuntament no té diners. Jo crec que una de les coses que s'hauria de fer és catalogar la Torre Negra, que és la que és viable, com a bé cultural d'interès nacional, perquè això permet accedir a fons supralocals que permetrien segurament no pagar tota la rehabilitació, però tindre un suport important. Camp Montmany és més difícil, perquè tot i que és molt espectacular com a masia, no és tan única. O sigui, el vecí es cataloga no en funció de com d'espectacular és a nivell estètic, sinó la unicitat que té com a valor històric. Per això ens trobem que a Valldoreix, el Castell de Canals, està catalogat com a vecí i a hores d'ara es veu, evidentment, el mur que destaca tant i un parell de sales a baix, però són molt, molt ruïnes, però en canvi té un valor històric molt més important que no el que poguera tindre Camp Montmany, no? Per tant, aquesta catalogació i buscar fons supralocals que ens permeten fer una rehabilitació crec que és el primer pas. I el problema és que fins ara s'ha buscat relacions en actors privats que pogueren fer utilitzar aquell espai. El problema és com encaixa això amb l'ús com a patrimoni, que ha de ser visitable, que ja hi ha uns usos, per exemple, en Camp Montmany per part de l'Ortiga.
Hi ha la concessió a l'Ortiga.
Sí. I que, per, a més, es pot allargar 10 anys més, perquè es preveia una pròrroga de fins a 10 anys. Si s'instal·la un equipament, no sé, es va proposar fins i tot una escola, no? Si es fa una escola i utilitza tot l'edifici, què fas en la gent de l'Ortiga? I si és una escola, què fas en la part patrimonial? Podrà la ciutadania de Vall-llobrega i de Sant Cugat visitar aquell espai i que es conserven els valors patrimonials? Bueno, són preguntes que ens hem de plantejar, no? I que no sé quina resposta hi ha. Segurament hi ha algunes activitats de privats que no tenen el mateix impacte que altres, no? I que seria més viable trobar l'encaix entre una cosa i l'altra.
De fet, l'escola que parles era el projecte Montessori, que volia ubicar una escola a Can Montmany. La propietat de Can Montmany és a mitges entre l'Ajuntament i l'EMD, i al final les negociacions, doncs, no van acabar sortint, i per això, de moment, segueix amb un ús sense definir, però clar, s'hauria de mirar quina compatibilitat té això amb el...
Tenia altres problemes a nivell de mobilitat. Tenia, quan vaig arribar a veure un plànol del com quedaria la finca, es pretenia ampliar la volumetria, s'utilitzaria l'espai on està l'Ortiga per a garantir l'accés d'autobusos, s'havia de pavimentar el camí, és a dir, l'impacte que tenia una proposta com la de l'escola en una zona com aquella era bastant qüestionable. He estat perseguint...
Després de l'experiència que hi ha amb l'avenç, també.
Exacte. I he estat perseguint molt a l'escola per si explicava alguna cosa, però suposa que estaven en plenes negociacions i no ha hagut manera. Però bé, el mapa aquest que vaig veure, vaig dir, ostres, el nivell d'impacte. A més, sense informació a l'Ortiga, que fa no sé quant de temps que estan demanant que es garantisquen la pròrroga de 10 anys per a poder plantar vinya, perquè la vinya necessita
molts anys.
Més anys, no? per a ser rendible, i encara no ho tenen garantit. Per tant, no sé, dona la sensació que tot es penja d'un fil allà.
Què hi hem de fer, Can Montmany i a Torrenegra?
Doncs, digues.
Bueno, es que, claro, Sant Cugat ha perdido todo lo que es la capacidad agrícola. Por lo tanto, en estos dos espacios lo que hay que hacer no es un centro de día, no es una escuela, más que nada por toda la equipación que supone y la logística que supone, y el impacto, además, ambiental. Sino lo que creo, en mi opinión muy personal, es que se debería de hacer algo para la ciudadanía. Pues, claro, una casa de colonias mezclada o que con un uso real sostenible, de que se pueda explicar cómo se puede trabajar y volver un poco a lo anterior, ¿no? A lo antiguo, de poder recuperar esa esencia, yo creo que sería una muy buena opción, porque así de esa manera se respetaría. Pero volvemos otra vez a la conversación del principio. Sin ese plan director económico no se puede hacer nada. Entonces estamos teniendo unos edificios y un patrimonio que no podemos usar, y es una pena, porque se podría hacer millones de cosas para la ciudadanía, que ahora en estos momentos pues está absolutamente paralizada, y sin embargo, vamos pagando mes a mes.
S'ha començat d'alguna manera la casa pel teulat, comprant primer aquests equipaments sense tenir clar què hi farem i sense tenir una reserva pressupostària per executar-ho, perquè les reformes són necessàries per poder adaptar aquests espais?
Clar. Però què reformes? ¿Qué reformes para qué? También hay que pensar esto. O sea, las reformas se hacen con un objetivo final, porque si yo lo quiero hacer esa reforma para una casa de colonias o para un centro de día, pienso y defino de esta forma. Si realmente no se va a hacer para esto, ¿qué reformas?
Sí, jo penso que, aviam, també sóc conscient de que potser amb la bona intenció d'evitar que el bé que caigués en mans privades, l'entitat pública va tirar endavant la compra potser sense pensar-ho prèviament com havia d'actuar. Però sí que és veritat que ara, que ja tenim tot el procés fet, sí que ens hauríem de plantejar, també amb la situació pressupostària que tenim amb l'Ajuntament actualment, doncs, buscar recursos alternatius per poder tirar projectes, doncs, com centres d'interpretació natural, centres de colònies, cases de colònies, o algo que revitalitzi l'espai, perquè el que no pot ser és que també, com deia el contertulià, s'hagi hagut d'invertir perquè l'edifici ha perdut part de la teulada. Vull dir que no és que estiguis invertint en un nou projecte, sinó estàs invertint en evitar que es malmeti el bé. Per tant, jo sí que crec que aquí hauria d'haver algun tipus de junta o algun tipus de... que es confeccionés algun tipus de junta a nivell local per donar-li una sortida final ja a aquests dos espais públics.
Qui hauria de definir els usos d'aquests espais? L'administració, l'Ajuntament i, en el cas de Can Montmany, Ajuntament i EMD, o s'hauria d'involucrar la ciutadania en un procés participatiu, per exemple, a través de les diverses taules que tenim o a través d'un altre tipus d'organisme que inclués les persones que estiguessin interessades a dir la seva i arribar a un consens ciutadà, per dir-ho d'alguna manera.
Tenint en compte que hi ha hagut propostes de la ciutadania, crec que estaria bé partir de... sabent com és l'entorn, és a dir, no podem posar allà qualsevol cosa, escoltar aquestes veus que hi han fet propostes. Can Montmany fa molt de temps que les entitats d'agroecologia, més enllà del que ja tenen, proposen fer una espècie d'obrador. Això ha ocuparat un Can Montmany? No, òbviament, perquè un obrador és menut. Però s'habilitaria un tros més que ara no té ús, no? Pues, això pot encaixar en altres propostes que vinguen. El problema que en Montmany, en tot cas, a diferència de Torrenegra, és que és enorme. És a dir, la quantitat de coses que poden fer allà dins són moltes, no? I Torrenegra també han hagut propostes, com la que deies, del museu més pagès, d'una espècie de centre d'interpretació del parc natural, perquè tot i que no és parc natural, queda a les portes, i alhora que siga un desincentiu a entrar tant al parc natural, sinó que des d'allà ja pugues... Perquè és una de les preocupacions que té el Consorci del Parc Natural, que és que cada cap de setmana van milers i milers de persones travessant Collserola i alguns en bicicletes i de formes força...
I per allà no es pot anar.
Sí. Llavors, bueno, clar, com que ja hi ha idees, jo crec que té sentit parlar-ne en els que han tingut aquestes idees, obrir una mica més a participació, però no ens oblidem mai que la decisió última és de l'administració, perquè en els processos participatius acaben apareixent idees contradictòries. I el que s'ha d'apostar és per allò que té sentit en aquell àmbit i en les figures de protecció que pugui haver, en la qualificació de sòl i totes aquestes coses legislatives i burocràtiques que segurament en un procés participatiu la gent que participa no les coneix del tot, no? I per tant, ajustar-se també a la realitat administrativa i burocràtica té sentit.
Lligo una mica els temes que han sortit sobre la taula de donar-li aquests usos més agrícoles o agraris per l'entorn on estan situades la fortificació de Torrenegra i Can Montmany, amb un tema que va sortir fa dues setmanes, si no m'equivoco, on un comitè d'experts va proposar fer un cinturó agrícola al voltant de l'àrea metropolitana per augmentar la sobirania alimentària i també per reduir l'impacte dels incendis en el context de canvi climàtic en el que estem. Seria una oportunitat, per exemple, recuperar aquests espais i tornar-los al seu passat agrícola? De fet, a Can Montmany ja hi tenim l'ortiga. Possiblement necessiten més suport de l'administració perquè cultivar a Collserola és complicat, l'accés a l'aigua és difícil, els senglars són un problema per als pagesos i no hi ha prous ajudes per fer tancats que garanteixin doncs, que els cultius segueixin creixent. Creieu que seria una opció, també, en aquesta línia Clar. I augmentar la sobirania alimentària?
Clar, a mi em sembla una molt bona idea. El problema està en... Jo no sé si existeix personal terciari per poder, perdó, personal primari, per poder tirar endavant aquests projectes, perquè, clar, estem en unes zones que estan densament poblades industrialment, i llavors jo, fa molts anys, recordo que antigament hi havia encara pagesos que tenien ramats d'ovelles per allà a la Collserola.
Encara n'hi ha algun.
Però vull dir que cada vegada això ha quedat més reduït. Per tant, és una molt bona idea, jo, sobretot pel tema dels incendis, tot el que sigui aportar nous sistemes per evitar futurs incendis endavant. Estem davant d'un canvi climàtic i, per tant, qualsevol idea que sumi a mi ja m'engresca. Ara, hauríem de tenir clar si existeix aquesta població disposada a fer aquestes feines tan sumament sacrificades, perquè no ens oblidem, com dius tu, és una zona de difícil accés, amb dificultat per accedir a l'aigua, amb problemes amb la densitat dels senglars. Vull dir que potser hauríem de protegir gent de les terres de Lleida o de zones on hi hagi més capacitat d'assumir aquestes.
Jo crec que persones capacitades i amb ganes de fer aquests projectes hi són. Crec que tenim exemples a tocar de Collserola. El problema és que això sigui viable econòmicament, no? Al final, una persona que treballa a la terra necessita viure, també, i necessita que es pagui a uns preus justos allò que ven. I el problema és que potser a vegades a nivell social no estem disposats a pagar el que val doncs, una tomata de proximitat o carn de proximitat en el cas de que tinguem pastures.
Això del preu, a mi?
Etcètera. Tot i que, si és veritat, que hi ha un, com un fals mite, no?
Hi ha bastant fals mite. En alguna cosa sí que és més cara, però perquè les cadenes de distribució internacionals abarateixen costos d'una manera per economia d'escala i per explotació laboral directament, i per maltracte a la natura directament també, que evidentment un pagès que té un camp en Collserola no pot competir, però jo que compro en la Rural, que és una de les cooperatives que cultiva Collserola, és que
no és
excessivament més car. Algun producte puntual sí. Sí,
i d'altres menys, no? Possiblement.
Sí. A mi me passa lo mateix. O sea, el problema no és el agricultor con el consumidor final, és la cadena de intermediació. Uh-huh. Por lo tanto, desde luego que si se favorece el que se haya esta economía y de proximidad, yo creo, y más San Cugat, que es una ciudad en la que está muy concienciada con todo el tema sostenible, yo te digo que sería un gran éxito. Pero volvemos otra vez a lo mismo, la burocracia, volvemos otra vez a lo mismo. Si no hay dinero, ¿cómo va a haber dinero ahora, además, para poder hacer todo esto? Es que yo creo que hay que pensar un poco cómo queremos redistribuir y hacer.
Y a nivel de gust, eh? O sigui, és que tu agafes una creïlla, una patata de qualsevol lloc, i la que t'ha donat la Rural, i és que és abismal. Agafes una varietat local de tomàquet, com el tomàquet mandó, i no té res a veure en aquelles tomàquets d'hivernacle que les trobes en hivern, que no té cap sentit que puguis comprar tomàquets en hivern, no? Vull dir que...
També ens hauríem d'acostumar a consumir els productes que toquen a cada temporada, no?
Sí.
Que volem menjar tomates tot l'any, doncs no, el tomata ve a l'estiu, que és quan fa calor i quan madura la tomata.
I quan aparece el bichito i dices, ai, que tiene bichos, claro, es que justamente porque tiene bichos es porque viene del camp i no tiene todos los otros...
Sobre el que deies del cinturó agrícola, voltant de l'àrea metropolitana. De fet, el Parc Natural ja té el PEPNAT, uh-huh, que és el Pla Especial de Protecció de Collserola, en el que preveu que s'ha de fer un mosaic agroforestal, que vol dir recuperar zones que eren en antics camps. Això és difícil.
I que el bosc ha anat guanyant amb els anys perquè s'ha deixat el conreu.
És difícil i en alguns moments pot ser impopular perquè precisa de tallar arbres en algunes zones, però sí que és cert que si mirem fotos històriques de Collserola, la vinya arribava fins a la carena, no cal arribar a aquest extrem, òbviament, perquè carregues un ecosistema, però fer una compaginació d'una cosa a l'altra fins i tot és bo, no només pel tema incendis, sinó per a la pròpia biodiversitat, perquè és en les zones on no hi ha bosc, que hi ha més aus, i per tant hi ha més diversitat de flora i de fauna, no? El problema és quina dotació pressupostària hi ha i quin suport tenen els agricultors per a poder obrir aquestes finques. Alguns dels processos que s'han obert han sigut complicats, només cal preguntar a la Rural mateix en el procés que han fet en Can Ferriol, en Sant Feliu. Tot i això, crec que sí que s'han fet algunes passes positives.
El contracte agrari, per exemple.
Exacte, el contracte agrari, que venen, de fet, gràcies a l'autoorganització de la pagesia de Collserola a través de Collserola Pagesa, que ha acabat derivant ara en una cosa molt xula, que és de Collserola, que el que pretén és distribuir productes, no pensat per al ciutadà particular, perquè cada cooperativa ja té el seu mecanisme, sinó dirigit a comerços, a restauració, de manera que es crea com una marca d'identitat de Collserola.
Com una DO.
Exacte. I això li dona un valor. I la gent que va a comprar, depèn de quins llocs, potser no es fixa, però si vas creant aquesta marca i visibilitzant-la, a poc va sensibilitzant, i crec que és una tasca important, no? I després també hi ha tota la part, diguem, d'ajuts que venen de la Generalitat, que depenen també de la política agrària comuna, que és un tema bastant més ampli que se m'escapa més, però que també algunes explotacions menudes es troben molts problemes en quant a la paperassa, perquè aquí és un latifundista que només planta una cosa, fa molt menys papers que qui té horticultura en menys terreny, però ha de justificar cada planta que planta, no? Ara el Virgini és aquí, toma, aquests allà, tal, i ha de fer més paperassa que qui té un latifundi només de cereals.
De fet, és una de les queixes dels pagesos en general, la burocràcia que hi ha i el temps que passen al despatx en lloc d'estar al camp. Si seguim parlant d'edificis, en tenim més. Hi ha Villa Montserrat, allà a l'Avinguda Cerdanyola amb Torreblanca, que l'Ajuntament el va comprar per uns 800.000 euros, i també és un altre espai que encara no té usos definits.
Ningú. Está derruido prácticamente. Sí. Y además es que está...
S'havia presentat fins i tot algun render, jo recordo alguna roda de premsa, al govern on encara hi havia Damià Calvet
d'alcalde
d'Urbanisme.
Y eso es que es más petitón, ¿eh? Quiero decir, no, es increíble. O sea, tenemos edificis que son preciosos, pero no... Es que yo no la entenc, no entenc.
Per què creieu que l'administració ensopega, diguéssim, amb la mateixa pedra, no?, de comprar aquests edificis, segurament amb voluntat de preservar aquest patrimoni local, però que després sembla que quedin amagats a vegades en un calaix, no sé si per manca de pressupost, si per manca d'interès o si perquè les prioritats són les altres.
Jo penso que és aquesta segona cosa, aquesta última cosa que has dit, el tema de les prioritats. Al final l'Ajuntament també, jo t'hi poses una mica a la pell, té pressions per tot arreu, vull dir, hi ha tot el tema social, tot el tema rehabilitador, bueno, suposo que tothom ha vist totes aquelles marques fosforites que es feien pel carrer, vull dir, això era un crit al cel. Per tant, jo entenc que l'Ajuntament, i em consta, doncs, que està dimensionant tot el tema a nivell de licitacions, de reparacions del mobiliari urbà, tot el tema de la recollida selectiva d'escombraries, vull dir que la ciutat creix, també creixen les necessitats, i suposo que això, que també és important, i no li trec ferro, però sí que potser no estarà ja en la primera línia de les preocupacions de l'Ajuntament. També és veritat que tenim un pressupost que el teníem semicontrolat o amb visos de poder ser controlat. Per tant...
Compte amb els cops.
Sí. Per tant, perdoneu. Per tant, suposo que generar més despesa doncs no els hi era plausible a les circumstàncies econòmiques en les que estaven. Per tant, important, sí, què estan prioritzant? Doncs altres aspectes que també són molt importants per a la societat de Sant Cugat.
De fet, alguns d'aquests espais, sí, per això, no venen des del moment en què l'Ajuntament entra en dèficit pressupostari, sinó que, si no me'n recordo malament, que Montmany és 2010, Villa Montserrat, principis del mandat del tripartit, i Torrenegre, si és veritat que va ser...
Can Canyaveres, Can Villet... Sí.
No sé, a mi, Villa Montserrat, a mi se me ocurre, que, dada la ubicación que tiene, cuando se apuntaba centro de día en esta ciudad, otra cosa no, pero nos hace muchísima falta residencias y centros de día, sobre todo públicas. Uh-huh. Entonces, la ubicación es extraordinaria, el acceso es facilísimo, porque no sé... dices, bueno, ya lo tengo, pues entonces abro una licitación para que realmente una empresa privada pueda rehabilitarlo y pueda explotar y hacer un centro de día. Y si no es una empresa privada, que sea el propio ayuntamiento quien pueda recogerlo y hacer un centro de día público, económico, para que las familias se desahoguen, porque es un espacio súper macu. Entonces yo creo que... A ver, el centro de día no es lo mismo que una residencia. Uh-huh. En el centro de día se pueden hacer millones de cosas que no se pueden hacer en una residencia porque cuando llegan allí ya llegan de una manera un deterioro extraordinario. Pero de esta otra forma el uso se podría hacer, pero claro, se necesita una voluntad de pensar en las personas mayores que la administración en estos momentos no tiene el objetivo. Y esto es un gran drama porque la ciudad se nos está envejeciendo a pasos agigantados.
La ciudad y la sociedad en general.
Pero Alba, es que es muy dramático. Tú sabes bien que yo estoy muy metida y es muy complicado.
Sí, estic d'acord. Jo crec que hi ha un problema de la fórmula que accedeix com privat, que és l'amortització de la inversió inicial. És a dir, si l'Ajuntament té la capacitat de posar els diners i simplement et concessiona la gestió d'aquell espai, és un contracte de serveis, és a curt termini. Si el que jo pretenc és que tu em facis la rehabilitació i gestiones el servei, com va passar, per exemple, en el Mercat Vell, necessites posar un marge de molts d'anys perquè l'empresa que ha entrat pugui amortitzar aquesta inversió.
Exacte.
Quan crees aquest mecanisme, o crees uns mecanismes de control molt bons, o és molt fàcil que l'objectiu inicial que t'havies proposat se'n vagi per una altra banda, que és el que s'ha passat, altra volta, en el Mercat Vell, i és el que podria arribar a passar en la hipotètica segona residència, que l'alcalde diu que és pública, i jo crec que de pública per ara no té res. Però...
Les pistes indiquen el contrari, no? El solar.
Però en tot cas, si no es creen bons mecanismes de control, al final és una empresa privada operant sobre un espai que tu li has cedit en molt més màniga que si fos un contracte de serveis, perquè precisament ha de poder garantir l'amortització de la inversió. Per tant, clar, fa patir. El problema és que si no hi ha recursos públics, quines fórmules trobes? Doncs són difícils. En quant a masies, jo crec que sí que hi ha una fórmula que no s'ha explotat massa, perquè les masies de dins del nucli urbà, diguem, a Can Canyameres, pensant, per exemple, allà sempre s'ha parlat de fer un centre cívic, i no els diràs de Volpelleres que no. Però masies que es troben en una situació similar podrien obrir la porta a fer projectes d'habitatge, de cohabitatge, d'habitatge cooperatiu, no fer grans promocions, però la rehabilitació i pot ser una petita ampliació de la volumetria, que és una inversió que, de fet, l'Ajuntament ja té prevista, perquè en el pla d'habitatge, teòricament, ja ha previstes unes inversions, sí. Doncs, Clar, és un sol d'equipaments, això permet fer habitatge dotacional, no? I en canvi sempre sembla que per una qüestió patrimonial, com si no es poguera encabir habitatge allà. En canvi a un privat li deixen fer una residència d'estudiants en Can Cabassa. Per tant, sí que es pot fer habitatge allà, no? Per tant, no sé, crec que de vegades ens han faltat una miqueta d'imaginació per a veure què fer en aquestes masies i que no siga només un barri, un centre cívic, que si un barri el necessita, com és Volpelleres, es fa, però potser n'hi ha un altre lloc que no cal, no?
Creieu que als pròxims pressupostos veurem alguna dotació per algun d'aquests equipaments?
No. Porque no hay diners para lo más importante y es una pena. Ojalá haya ese acuerdo político y ojalá haya esa voluntad. Yo, desde luego, me presto a dar todas las ideas que hagan falta con tal de que la ciudadanía recuperemos, ¿no?, esa inversión, porque son nuestros impuestos los que están allí. Entiendo que hay otras prioridades más urgentes, pero hay cosas en las que se está invirtiendo que no son urgentes realmente.
De fet, la notícia aquesta ve d'una roda de premsa que va fer el govern on es va parlar d'inversions i l'única cosa que es va dir sobre aquests espais és l'estudi de què podem fer, no la inversió que se'n deriva. Per tant, per ara, és que crec que ni el govern s'ho planteja. Suposa que un cop tinguem aquest estudi és quan es veurà la magnitud de la tragèdia i de si es pot invertir o no.
I quin capital cal invertir. Jordi, Mònica, Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos. Veurem quin és el futur d'aquests espais, en tenim diversos sobre la taula. D'idees no en falten, només faltarà la decisió política i també el capital per fer la inversió, que també és important. Moltes gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment. Moltes gràcies, Salva, igualment.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
AT3
Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Des d'aquest mateix mes, Sant Cugat compta amb una nova associació de veïns per als barris de Sant Domènec Est i Oest, una zona limitada a l'est pel passeig de Sant Magí, al sud per l'avinguda de Rius i Taulet i a l'oest i al nord per les zones verdes dels jardins de Caterina Albert i del parc de Can Bernet. Les obres del pont de Can Bernet, la millora dels camins escolars i la dinamització dels barris són algunes de les preocupacions que han motivat la creació d'aquesta associació. Per parlar-ne, això sí, tenim amb nosaltres l'Àngel García. Ell és el president de l'associació de veïns de Sant Domènec Est i Oest. Àngel, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Quina va ser la motivació principal per crear aquesta nova associació de veïns que fins ara en aquest àmbit, en aquest barri, no existia?
Bé, de fet, anant pel carrer ja es veu, no?, que hi ha coses, doncs, que haurien de millorar-se una mica. I amb uns quants veïns ens anàvem trobant en els mecanismes que l'Ajuntament té per la participació ciutadana, els consells de barri, els pressupostos participatius, i aleshores doncs, allà vam començar a conèixer-nos i res, uns quants doncs, que som inquiets i que pensem que si vols que alguna cosa succeeixi, doncs t'hi has de posar i fer alguna cosa, vam començar-ne a parlar, però això va ser fa molt temps, abans de la Covid i tot.
Déu-n'hi-do.
Sí, i aleshores doncs, bé, amb la Covid vam trigar una mica més de temps, això va ser com una aturada, però ens va servir per anar-nos encara imbuint més del sentir una mica del barri, no? En aquest sentit de dir bé, manteniment, de que el barri està com estancat, de que l'Ajuntament doncs, sembla que sí, és un barri més de Sant Cugat, però no sortim massa al lloc, quedàvem com una mica invisibilitzats. No? I aleshores...
És un projecte que s'ha anat fent a foc lent. Doncs,
correcte, exactament.
Dius que ve d'abans de la Covid. Quins són els objectius i les línies de treball que us heu marcat, tant a curt com a llarg termini, no? Perquè sabem que al final les demandes poden ser moltes, però que cada cosa requereix del seu temps, i sobretot quan la relació és amb l'administració, que té moltes coses, però ràpida. No ho és.
Absolutament, absolutament. A veure, a curt termini hi ha alguns aspectes d'evidència, no?, que salten a la vista, de manteniment, no?, coses molt, 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 molt simples, no?, com el sol fet d'anar pel carrer i doncs hi ha carrers que no estan prou ben senyalitzats o pintats, no?, en combinació amb el que és la senyalització vertical, els cotxes i la convivència amb els vianants, no?, per posar un exemple. En les voreres, doncs, molts escocells estan amb els arbres morts de fa molt temps i no s'han substituït, i d'acord que també hem tingut un episodi de sequera, no?, però bé, i ja en fa anys, no?, i la sequera ha estat més aquests darrers. Més exemples, totes les escomeses elèctriques i de telecomunicacions aèries, no?, això impedeix el pas en moltes voravies. molts dels problemes són comuns d'aquests a Sant Cugat, i en som conscients, no? Sobretot també les arrels dels arbres, que aixequen moltes voravies. Això és un problema que entenem que és important, que és molt costós i que afecta tot Sant Cugat. Això seria el curt termini. Bé, arreglar les voreres no és un curt termini, i de fet l'Ajuntament està posant mesures, no?
Hi ha aquest pla de voreres.
Exacte, el pla de voreres i d'asfaltat, també molt, molt necessari, i que celebrem, i que per primera vegada doncs, han confluït una mica els astres, i Sant Domènec és diu, ja hi surt com a un dels barris més, com qualsevol altre Sant Cugat, doncs, en el qual percebrà, no?, el resultat d'aquesta inversió i, per tant, aquestes millores. Més en el mig termini hi ha alguns projectes concrets, importants, que ens agradaria i que pensem que no serien només de barri, sinó de Sant Cugat, com és l'eixamplament en la part del pont que passa per sobre de la trinxera, per dir-ho d'alguna manera, de la línia de ferrocarrils de la Generalitat. No? Bé, és un punt de connexió del barri, tant de Sant Domènec com també d'interconnectivitat d'altres barris, no?, més perifèrics com Volpelleres o Collfabà, amb el centre de Sant Cugat, molt important, que realment en aquests moments doncs hi passen els cotxes, hi passen bé, però en canvi pels vianants és un problema important. Aquest seria, per exemple, un exemple de projecte a mig i fins i tot llarg, perquè aquí ja intervenen diverses administracions. Això és un projecte gros, això és un projecte important, però és un projecte que, per exemple, milloraria molt aquesta part de Sant Cugat.
Aquesta connexió, no? Més enllà del barri de Sant
Domènec. Per posar un exemple, n'hi ha alguns altres, no?
Hi ha algun altre que vulguis destacar d'aquests de llarg termini, Àngel?
Bueno, de llarg termini, nosaltres donarem tot el suport i més, perquè de fet ja vam estar participant en el disseny del pla d'usos de la masia de Can Canyaveres, posem per cas,
mira,
no?
Mira, acabem de parlar a la tertúlia.
I per tant, no és el barri de Sant Domènec, però tant és a dir, l'associació del barri de Sant Domènec, som de la vila de Sant Cugat,
sí.
I per tant, això seria també un projecte de Sant Cugat, no? I per tant, Volpelleres està fent una magnífica feina. L'Ajuntament, entenem que vol fer-ho i li agradaria tirar-ho endavant, però hi ha constrenyiments de tot tipus, sobretot pressupostaris, segurament, però és un projecte que la feina feta ja doncs, s'hauria d'aprofitar i que estaria bé, doncs, bé, serà a mig termini, però també ens hi trobaran. Vaja, amb una actitud sempre propositiva i de ganes de fer coses.
Per tant, amb mà estesa entenc que els barris veïns i a la resta de la ciutat.
Absolutament, com no podria ser, sí, d'altra manera.
Les obres del pont de Can Vernet és un dels temes que porta cua al barri i a la ciutat. Després de 3 anys i mig amb el projecte aturat, sembla que finalment les obres començaran aquest estiu per construir aquesta passera alternativa. Creieu que és la millor manera d'avançar o us agradaria que hagués sigut d'una altra forma?
Des de l'associació, que tot just s'acaba de crear, com bé deies abans, tot just hi estem entrant. Però sí que hi ha persones de l'associació que hi estan molt ficades i, per tant, hi entenen molt i en detall i són més conscients de tot el procés com ha anat. Val? Per tant, en aquest sentit vull ser curós. Ara bé, també celebrem que recentment l'alcalde, no?, va dir, escolteu, això ja tira endavant en aquesta solució provisional. Per tant, nosaltres sempre serem molt possibilistes. Clar, vull dir, fer la carta als Reis i demanar la Lluna, això és fàcil, ho podem fer tots, a tots ens agrada, però després hem de ser possibilistes i fer que les coses passin. I aleshores hem de combinar aquests dos factors. I, per tant, celebrem que hi hagi una passera provisional, que es faci com toqui, per això estan els experts, els tècnics, que tindran cura doncs, de que això es faci bé, de que això resisteixi, de que passi tota la regulatòria, de que no malmeti més l'entorn, però, com bé diu la paraula, és provisional aquesta passera. I, per tant, i també pensem que això podria incidir molt bé en un procés de participació ciutadana potent, el fet que els veïns participin de dir anem ja també per començar a dissenyar, i seria un tema de potser mig termini, una passera definitiva que vaja, primera, que millorés la mobilitat del barri, que, per cert, en aquests 2 anys, 2 anys i mig, doncs està perjudicant molt a molts veïns que han de fer una volta molt gran per fer les seves desplaçaments
habituals,
a propers,
i
no?, i habituals, que a més és un contrasentit. Per una banda diem no agafem el cotxe, però per l'altra doncs, tenim una passera allà que no podem fer servir, ens allarga els itineraris, no? I per l'altre, que tot això convisqui amb un patrimoni natural, històric i natural també, perquè el pont és històric, però també hi ha patrimoni natural, la riera passa per allà, hi ha uns canyissars, hi ha gent que d'això n'entén, estan a l'associació, estan també en micromoviments importants de participació dels veïns per tal de realment involucrar-s'hi molt, i esperem, i ens fa l'efecte que sí, que l'Ajuntament és receptiu i que entre tots ho podrem fer-ho, i que resoldrà al curt termini amb aquesta passera, que finalment veu la llum, tot i el retard, però que també ho podrem resoldre de forma definitiva amb el vistiplau i el plàcet de tothom, construint-ho junts, no?
Que hi hagi aquest diàleg, no?
Exactament.
Entenc, amb el veïnat, sí, quan es faci la rehabilitació definitiva.
Exacte.
I no aquesta.
Exacte.
Provisional.
Exacte.
Aprofito, tot i que, si no m'equivoco, no és ben bé el vostre barri. Mm. Aquesta setmana ha sigut notícia la construcció d'uns nous jutjats a Sant Cugat, que des de l'Ajuntament es proposa que es construeixin al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on també hi hauria d'anar la de la policia local i espais per l'ADF i Protecció Civil. Veïns de Collfabà, de manera preventiva, diguéssim, ja han posat la seva preocupació per la qüestió de la mobilitat, que un equipament més en aquell espai, evidentment, portarà més mobilitat de cotxes, sobretot, i de persones, en un espai on ja no hi ha gaire aparcament. Vosaltres també és un tema on us agradaria ser escoltats? Us preocupa per la proximitat que teniu a l'espai?
A veure, ens preocupa, ens ocupa, i de fet sí que és part de Sant Domènec, aquest espai. O sigui que realment està dins del perímetre del barri, no? Per una banda, i aquí puc expressar en algun moment alguna opinió, i seria més personal perquè no l'hem debatut ni l'hem consensuat a l'Associació de Veïns, i aquí també vull ser molt curós, no? D'entrada, el fet que Sant Cugat no tingui un jutjat, doncs sí que és una anomalia, no? Perquè això és un servei més al ciutadà, vull dir, tots necessitem en algun moment o altre, no?
És l'única ciutat de Catalunya amb aquestes dimensions que no té.
Exactament, amb la justícia, no? I per tant, d'entrada, benvinguda, clar. Un servei més sempre és benvingut, però aleshores ve la part de concreció, i aquesta és on tothom se'n sent, no? El que han apuntat a Collfabà, la mobilitat, doncs és clau. Això s'ha de fer bé, s'ha d'estudiar bé. Vull dir, allà també hi ha l'escola Els Pins, uh-huh. Allà també hi ha una espècie, no diria d'excalèctric, però sí d'unes anades i vingudes. Amb la
sortida de la Ronda Nord.
I per tant, això s'hauria de fer bé. Més en quant, si no només són un jutjat, sinó que a més a més hi ha una altra comissaria, no? La Guàrdia uh-huh. Urbana, i després ara deies, que això no n'estava jo al cas, el tema de l'Agrupació de Defensa Forestal.
Sí, l'ADF i Protecció Civil.
I Protecció Civil. En paral·lel, clar, allà hi ha un espai verd que està tocant precisament, o molt relacionat, amb la Riera uh-huh. i amb el pont,
el pont de
Can
Bernet.
I que, a més ara, més enllà del pla d'usos o de la forma com estigui qualificada a nivell d'equipaments, uh-huh. fa l'efecte que és això, clar, ho està fent servir un conjunt de gent que fan un bé, no?, perquè utilitzen un espai públic, que estan fent esport i que, vulguis o no, és un altre aspecte de dinamització del barri i d'integració de les persones que estan allà practicant esport, i això és fantàstic. Per tant, compta amb això també. No estic dient, escolta'm, uns jutjats comparat amb algú que fa doncs, un partit de l'esport que sigui, mm-hmm. I molt benvingut al críquet, un dissabte al matí, però, esclar, vull dir, home, no sé, els farem fora d'allà sense més ni més, estudiem-ho, no? Mm-hmm. Hi ha algun altre emplaçament? Aquest tipus d'aproximació i d'aportació és la que des de l'associació voldrem estar-hi doncs, molt amatents i participant al màxim. La mobilitat és clau. Això s'ha de presentar un pla ben treballat, perquè això incrementarà el trànsit uh-huh. de cotxes, sobretot de persones, i per tant això s'ha de veure com s'ha de resoldre.
Ho parlàvem abans d'entrar en directe en aquesta conversa. Vau fer la primera assemblea de l'associació i vau fer com la presentació a la ciutadania el 16 de gener. Hi va haver una participació molt alta, unes 70 persones, si no vaig errada. Sí. És fàcil trobar punts d'acord al barri per anar a la una? Perquè tants caps, tants barrets, diuen, no?
Molt interessant, i t'agraeixo aquesta pregunta. A veure, per una banda, primer, des d'aquí al mitjà, que també us agraeixo que ens hagueu convidat, agrair a tothom qui va venir. Realment, sí que teníem, quan un es posa a fer una iniciativa aquesta, té expectatives de dir, bueno, esperem que vingui gent, però no eren, les expectatives no eren tan altes ni molt menys, i per tant, excel·lent, no? De fet, vam dir uns 70, calculant així a l'engròs, i van ser fins i tot força més, diria que potser vam arribar als 90. En tot cas, avui dia tenim 100 contactes. I d'aquests, la meitat s'han fet socis. I sòcies, i sòcies, disculpa. Per tant, això és un èxit. Aleshores, el que vam denotar és que les problemàtiques són bastant comunes, les problemàtiques mm-hmm. que la gent detecta, que són aquests temes un punt més bàsics de manteniment, de que el barri se sent com descuidat, de que l'administració, en aquest cas local, l'Ajuntament, no té prou en compte, que sí que en alguns aspectes té en compte i ho tindrà més, i estem percebent certs canvis, i després no sé si en parlarem en algun moment, no? Va ser un èxit, això ens està ajudant, necessitem la força de tothom, i crec que sí que canalitzarem alguns temes i ens posarem d'acord, com a mínim, en aquells temes que volem abordar. A partir d'aquí hi haurà opinions i solucions i debat per tot, no? L'ànim de l'associació és fer de frontisa, i de frontisa proactiva i positiva en les dues direccions. I aquí no ens volem equivocar gens. És a dir, nosaltres serem molt ferms davant de l'Ajuntament, uh-huh. però també volem ser molt col·laboratius i molt propositius. Nosaltres no anirem a cridar perquè sí. Nosaltres portarem un conjunt de temes, vindrem amb gent preparada, perquè hi ha molt de talent a tot arreu, i això ens ajudarà a poder entendre també les dificultats que pot tenir l'Ajuntament, econòmiques o tècniques, vull dir, perquè fer projectes no és gens senzill, no? Però sí, de moment hem arrencat amb força i amb moltes ganes.
Quina és la relació per ara a l'Ajuntament, en aquests inicis? No sé si us heu trobat amb l'alcalde, amb el representant del Consell de Barri...
Ens n'hem trobat... A veure, amb l'alcalde encara no, i tampoc ho hem demanat. Jo crec que hi haurà temps de tot. Sí que hi ha alguns membres de l'associació potser que se l'han trobat o que poden conèixer. Tot arribarà quan toqui. L'alcalde té molts temes, no? De taula. Per altra banda, en els consells de barri hi solem anar, però és que ja hi anem des de fa 2 anys. I, per tant, això ens ha permès entendre els mecanismes de l'Ajuntament, conèixer persones de l'Ajuntament, no només del mandat actual, sinó de l'anterior. Per tant, també hem pogut captar aquesta transició, no? I això és important per posar en context, perquè tu pots demanar la lluna, però has d'entendre el que estàs demanant, on i quan. I la relació és absolutament cordial, dialogant, i jo diria fins i tot receptiva. No vull tirar pas les campanes al vuelo, que diuen, no? En el sentit de, sí, però nosaltres demanarem coses i pensem que tot això s'ha d'anar posant fil a l'agulla, però bé, d'una forma molt, no sé, racional i amb un pla de treball i molt seriós. I vaja, pensem que està sent així i que serà així i que això anirà increixendo, no? I també l'índex de l'Ajuntament, us ajudarem a que coses que feu arribin els veïns, perquè a vegades fins i tot no es comunica prou. I quan l'Ajuntament fa coses, que en fa moltes, i moltes les fa bé, doncs tampoc no s'acaben de percebre del tot, no? I això també s'ha d'explicar i s'ha d'agrair. D'acord que és la feina de l'Ajuntament, eh? I que ho han de gestionar bé, etcètera, no? Però a vegades això també passa, no?, en els processos de participació, i és una llàstima, perquè si no tanques el cercle, tampoc es percep el valor del que s'està fent.
Del que s'aconsegueix, també, no?
En fi de comptes, al darrere dels projectes i de les institucions i de tot arreu, públiques o privades, hi ha persones. I, per tant, parlant la gent s'entén, i les persones també volen veure reconeguda la seva feina, no? Tu pots fer una feina només perquè et toca, o la pots fer amb aquelles ganes de realment de servir, de servei. I això també, bé, penso que és un valor important i que intentarem potenciar, vaja, amb tota la modèstia, d'altra banda.
N'hem parlat ara una mica. Fins ara Sant Domènec es formava part del Consell de Barri del Centre, Sant Domènec Oest formava part del Consell de Barri de Volpelleres. Això seguirà sent així? No sé si és pràctic o no per vosaltres estar dividits amb un peu a cada consell. Us agrada i seguir així o demanareu integrar-vos en un o altre consell, i en aquest cas en quin?
Val, és un valor que no hem obert formalment, que tampoc hem debatut a nivell de l'associació, perquè, escolteu, fins que no he fet la primera reunió informativa oberta i l'Assemblea General, érem 5 socis. Ara ja en som 50, no? I 50 més de persones que a poc es van fent sòcies i, per tant, n'haurem de ser més. Per tant, això n'hem de parlar. Pràctic, hores d'ara, no n'és. Perquè, ja que som pocs i que fins ara hem estat, és una paraula que m'agrada, bastant invisibilitzats, doncs, a més, per aconseguir o assabentar-nos de com està anant tot, hem de ser hem de trucar a 2 portes, no? Hem d'estar a 2 llocs alhora, no?
Això però, també requereix més temps.
Més temps, exacte, no? Però bé, en tot cas, ens ha permès conèixer més gent, les vicissituds dels altres barris connexos. Ara per ara no tinc una opinió, ni tampoc puc expressar l'opinió de l'associació en si hem de pertànyer només a l'un o a l'altre, o fins i tot, així d'entrada, també ens agradaria, posats a demanar, que potser per tal com és el barri, per la seva construcció, és un barri històric dels més antics de Sant Cugat, doncs igual, tot i que som només uns 4.000 habitants, potser hauria de tenir doncs, el Consell de Barri propi. Això podem entendre que pot ser una càrrega una mica addicional de gestió, però si hi ha una associació potent al darrere que et fa la feina de canalitzar molt bé els temes, de portar una agenda, d'estar-hi a sobre, doncs igual podem ser molt àgils. I això incrementa el grau de participació, de tenir la ciutadania contenta perquè s'estan fent coses molt seleccionades però molt consensuades. Bé, ho hem d'estudiar-ho, en parlarem. És un dels punts que volem posar també damunt de taula amb els responsables del consistori.
El perfil de socis i sòcies d'aquesta nova entitat és homogeni?
Ostres, bona pregunta. Mira, entrant les dades de tots els socis que hem registrat i dels que ens han volgut donar les dades per complir totes les disposicions legals, puc dir que de moment la majoria són dones, d'entrada. Segona, són sempre persones adultes i d'una edat, jo diria que dels 30 o 40 cap amunt. I que, a més, porten molt temps, expressen un cansament de dir al barri no s'hi fa res. Uh-huh. I, per tant, per això conflueixen les problemàtiques, no? Però jo també penso que haurem d'anar involucrant el jovent. Abans m'has preguntat per aspectes a mig termini o a curt, mig i després a llarg. Uh-huh. Ara per ara, l'associació ha nascut amb la voluntat de fer unes millores evidents operatives pel barri amb aquests projectes que comentàvem, eh? Voreres, camins escolars, el pont de Can Bernet o la passera, el pont sobre els ferrocarrils de la Generalitat. Per tot el que fa a la vida social del barri, això serà una segona fase. És a dir, nosaltres no naixem...
Pas a pas.
Exacte, no naixem per ara preocupar-nos si farem festa o la festa pròpia del barri. Uh-huh. Perquè, a més, això penso que ho farem molt en consonància amb les altres associacions i els barris del voltant, que estan fent una feinada increïble, que la fan molt bé, que és espectacular, i que, per tant, si podem sumar a portar persones, gruix, i que això es consolidi, doncs, vaja, ho tenim una mica parlat com a intencions i anirà per aquí.
Àngel García, flamant president de l'Associació de Veïns de Sant Domènec Est i Oest. Moltes gràcies per passar pels micròfons de Cugat Mèdia. Això és casa vostra, com la de tots els santcugatencs, així que ja sabeu que quan vulgueu i tingueu ganes d'explicar qualsevol cosa, sereu molt benvinguts.
Doncs moltíssimes gràcies, així ho farem i bé, encantats. Tot just comencem.
Que tingueu un bon dia.
Igualment, bon dia.